Si quieres paz, preocúpate por la justicia, aseveraba la sabiduría antigua. Y a diferencia del conocimiento, la sabiduría no envejece. Hoy, igual que hace 2000 años, la ausencia de justicia obstruye el camino hacia la paz. Las cosas no han cambiado. Aquello que sí ha cambiado es que ahora la justicia, a la inversa de los tiempos antiguos, es una cuestión planetaria que se mide y se valora mediante comparaciones planetarias. Y ello se debe a dos razones. La primera es que en un planeta atravesado en todas direcciones por autopistas de la información, nada de lo que ocurra en alguna parte puede, al menos potencialmente, permanecer en un afuera intelectual. No hay una tierra nula, no hay zonas en blanco en el mapa mental, tierras y pueblos ignotos, menos aún incognoscibles. El sufrimiento humano de lugares lejanos y modos de vida remotos, así como el despilfarro de otros lugares y modos de vida también remotos, entran en nuestras casas a través de las imágenes electrónicas de una manera tan vívida y atroz, de forma tan vergonzosa, humillante, como la miseria y la ostentación de los seres humanos que encontramos cerca de casa durante nuestros paseos cotidianos. Temps líquids, tiempos líquidos, és l'obra que ens ha triat avui de Zygmunt Bauman, la líder emprenedora i tenaç que construeix la vida sobre valors. Avui, una persona sòlida.
Avui, Maria Àngels Tejada, al divan amb Sílvia Coppolo.
Benvinguda, Maria Àngels Tejada. Com estem?
Molt bé, molt feliç d'estar aquí amb tu.
Ara explicaré a tots els oients aquí del divan que fa molts anys que vaig conèixer la Maria Àngels Tejada. Ho dic amb emoció. És una dona valenta. Jo no hi recordo que érem molt joves i pensaves que valenta que és aquesta dona. És oberta. És una dona que es mou des del cor amb el cap, que il·lusiona, persistent, que tot s'ho ha guanyat amb dedicació i esforç. És una dona sensible. Fa molts anys, el que més em va impressionar és que la seva filla havia estat el motor per avançar, per innovar, per posar-se a emprendre, per ser una empresària. La nena ja té 46 anys.
Sí, sí.
I l'Àngels Tejada, aquí, que mireu-la les fotos que la fa la Núria de la Fuente, en fi, continua estant fantàsticament bé i no la deixen jubilar de la Direcció General de Randstad Public Affairs i està a punt de fer el 69. Això és un escàndol.
Sí, és un escàndol. Però jo realment penso que no hi ha que deixar de treballar mai. Hi ha que limitar el volum de treball, però no tens que deixar de treballar.
La Maria Àngels Tejada és una persona sempre disposada a ajudar, que empeny amb saviesa a les dones a liderar projectes i vida pròpia. I que ens ha triat aquestes cançons, com aquesta Piel de manzana d'en Joan Manel Serrat.
A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana cuando Cupido plantaba un nido en cualquier ventana, a esa muchacha que tuvo al barrio guardando cola.
Esa muchacha, ets tu?
Bueno, m'identificava amb aquesta cançó. Sí,
per
sí,
què? Com eres de menuda?
Bueno, de menuda tenia molts amics, molts nens, sempre nois. A més, el Serrat era del Poble Sec, del meu barri.
Ara?
I, evidentment, tenia una afinitat important en tot el que eren les lletres de les cançons. Però aquesta cançó en concret va començar quan jo estava també despuntant a la vida i m'identificava amb el que deia d'aquesta cançó.
I et deien la nena, els amics, perquè eres l'única nena.
L'única nena del barri. Tot eren nens i jo.
La mare com era? La mare ha estat un puntal a la teva vida.
Sí, ha estat un puntal. La meva mare es va quedar viuda amb 42 anys, va tirar endavant la família, va ser una dona amb molt de coratge, molt positiva, molt optimista, molt de la broma. En tots els moments difícils sempre treia una rialla de nosaltres. Va ser una dona molt potent, molt.
El pare el vas perdre de molt menuda.
Als 9 anys.
L'has trobat a faltar?
Ui, l'he trobat a faltar molt. Sempre he pensat la quantitat de xerrades que m'hagués agradat fer amb ell. No vaig tenir l'oportunitat.
Perquè éreu, quants germans éreu?
3.
I tu ets la menuda?
Sí.
Vas anar a l'escola, a quina escola?
A l'Acadèmia Montserrat i després al Collasso i Gil, dos col·legis diferents.
Què eren aquests col·legis?
Bueno, a l'Acadèmia Montserrat era l'acadèmia del meu barri, sí? On vaig començar a estudiar de petiteta. Quan tenia 12 anys me'n vaig anar al Collasso i Gil. Allà vaig acabar els estudis en comerç. En aquell moment tenies que triar batxillerat o comerç.
Però les nenes, les feien anar més a comerç?
Sí, 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 jo crec que sí. Mm. Però, a més, jo tenia una tendència per tema de comerç. A mi m'agradava. El meu pare ja havia estudiat també i treballava com a financer i a mi m'agradava el que era el tema de números.
Comerç era una mica ser com una administrativa, però amb nivell, diríem.
Sí, amb una mica més de nivell.
Amb una mica, perquè això era el màxim, en general, amb un nivell determinat que es podia esperar per la nena.
Sí, no? Normalment de comerç passaves a empresarials després, si volies, i de batxillerat podies anar amb altres carreres.
I vas començar a treballar de molt jove.
Sí, als 14.
14? Perquè, esclar, el pare ja havia mort.
Sí, i a més tenia dos germans que els agradava molt la música, eren músics. Llavors algú tenia que treballar a casa meva.
Molt bé, el supermercat, què era el supermercat?
Oh, sí, un supermercat que m'havia fet el meu pare. Preciós, petitet.
Com si fos una casa de nines.
Com si fos una casa de nines, però era un supermercat.
Jo ja es veu, aquí la voluntat.
O després, amb els anys, vaig pensar que jo tenia una ànima de venedora.
I li tens?
Sí, sí. Jo crec que sí, jo crec que sí, que la tinc.
Perdona, que t'he interromput, perquè amb el supermercat què hi feies?
Bueno, jo amb el supermercat m'agradava jugar, però què passava? Que com que era l'única nena del carrer, no tenia parròquia.
No tenies parròquia?
No. Llavors, els nens que volien jugar amb les joguines dels meus germans venien a casa meva.
Quan vas pensar que podia ser empresària?
Pues jo crec que des d'aquell moment, eh?
Aquell moment.
Pensa que quan venien a casa ens deien podem jugar amb el fort d'índios del teu germà? I jo els hi deia sí, però primer us teniu que deixar manar i venir a comprar al supermercat.
Deixar manar, com a concepte. Això és increïble, no?
Os dejaréis mandar? És que els hi deia
així. Els deies així, os dejaréis mandar. I què deien ells?
Que sí.
És que és molt fort, os dejaréis mandar, no? Sí, ho dius amb un somriure, oh, com si fos una coqueteria, no?
Sí, os dejaréis... ho deia amb un somriure. Sí.
I això què t'ho havia ensenyat?
Ningú. Però ningú. És que no tenia ningú que vingués a comprar al supermercat, els hi tenia que convèncer.
Molt bé, i et poses a treballar, què vas fer? Quines feines vas fer?
Primer vaig treballar d'administrativa amb una gestoria. Vaig començar a treballar el dia que era el meu sant, el 2 d'agost. Havia acabat els estudis el 15 de juliol i vaig començar a treballar. Vaig treballar primer en una gestoria. D'aquesta gestoria vaig passar a una altra empresa d'administrativa i d'allà vaig passar a un col·legi. I vaig veure la possibilitat de treballar amb pàrvuls de 5, era el P5 d'ara,
sí,
que diuen ara que era els de 5 anys.
Sí.
I llavors doncs, bueno, vaig trobar allà un camí per poder treballar en una cosa que em va agradar moltíssim. Vaig treballar ja 4 anys.
Què va ser aquest, els pàrvuls, eh?
Els pàrvuls.
I d'aquí al salt a l'empresa com va anar?
Bueno, després em vaig casar als 20 anys.
20 anys casada?
20 anys. Bueno, jo ja tenia nòvio des dels 14, tot sigui dit.
Per això, el mateix nòvio?
Per això allò de la piel de manzana jo m'hi reflectia moltíssim, el mateix nòvio, el primer, l'únic, i em vaig casar als 20.
Ja, això és molt jove,
sí,
eh?
Sí, però a la meva època era molt habitual, eh? Que la gent es casava molt jove, no era jo l'única, eh?
Molt bé, molt bé, molt bé. I la nena?
Després va venir la nena al cap de 3 anys, als 23 anys vaig tenir la meva filla, i als 23 i mig, per dir-ho d'alguna manera, em vaig separar.
Però això era... bueno, era valenta, era una temeritat.
Bueno,
en aquell moment era molt estrany,
el no? Separar-se, sí.
Sí.
Sí, sí, però realment no anàvem com a parella. Havien començat molt jovenets i els nostres camins eren molt diferents.
Aquí vaig. La idea que la nena va empènyer que fessis altres coses.
Sí.
Què
sí.
Vas fer?
Home, jo crec que si no hagués tingut la meva filla, hi ha moltíssimes coses a la vida que no les hagués fet.
Caram.
Però és veritat, quan te separes molt jovenet, em vaig separar ja amb 25, tenia la meva nena 2 anys i mig, i automàticament l'empresa on jo treballava d'administrativa va plegar. I en aquell moment es vam plantejar amb la meva companya que hi havia altres fórmules de treball arreu del món, ja coneixíem bastant el que era Manpower, el que era ADI, en altres països, i volíem muntar una empresa de treball temporal.
Però esclar, fixa't, estem parlant d'algú que estava a P5, que va estudiant, que després aquí sí, fa una mica, fa psicologia, empresarials, va entrant, no?, a diverses facultats, i llavors diu empreses de treball temporal. Que Maria Àngels... No hi havia res que estigués més mal vist.
Exactament. No, és que, a més, ni existia ni era legal. Però nosaltres, ingènues, no ho sabíem.
Ah, no ho sabíem.
Pensàvem que era legal i que podríem fer-ho. Com que ens vam donar compte que no, vam fer una empresa de serveis. Serveis administratius, comptables i de tota índole per a empreses.
Em poso a l'altra banda. Senyora empresària, vostè vol que a mi el senyor propietari, l'amo, em contracti per un preu inferior a si ho fes directament a través de la seva empresa i a sobre vostè guanyarà diners?
Sí. Això els hi explicava jo.
Sí, però, escolti, jo vull que em contracti directament l'empresari o l'empresària, perdoni, que vostè no existeixi i que jo tingui un sou més alt.
Sí, però mira, en aquella època hi havia tantes dones que havien estat expulsades del mercat laboral per tenir fills, que vam tenir moltes dones preparadíssimes que van voler venir a treballar. I nosaltres oferíem aquestes dones a les empreses. I la majoria d'aquestes dones es van quedar fixa a l'empresa. Quan van acabar aquest període temporal de 3 mesos o 6 o 9, les contractaven directament.
Per què calia que hi haguessin empreses de treball temporal? Per què no ho podia fer directament? Ja sé que ho has explicat 1000 vegades, però jo hi torno. Per què no les podien contractar directament? Quin era el valor afegit de les ETTs?
El valor afegit és que nosaltres seleccionàvem a les persones. Identificàvem quina era la persona adequada per cada empresa, per cada lloc de treball. Això moltes vegades l'empresari no ho sabia fer.
No sabia seleccionar persones. El teu àmbit sempre ha estat el que llavors em van dir recursos humans, que ara se'n torna a dir persones. Per això mirar la psicologia, mirar empresarials, per poder escollir la millor persona.
Exacte.
Per això llavors era un dèficit per part de l'empresa última, per dir-ho així.
No, no, perquè l'empresa última moltes vegades no tenia un projecte molt llarg com per contractar una persona fixa. Volien una persona, potser, per suplir una persona que estava de vacances, una persona que estava malalta, un creixement puntual de la companyia. I això ho podíem fer a través nostre.
La nena era molt menuda, l'empresa... Com es va fer anar, això?
Bueno, vaig tenir la sort que la meva mare, que era viuda, quan va veure que muntava l'empresa, m'havia separat i tenia una nena de 3 anys, es va venir amb les maletes a la porta. I jo li vaig dir, què fas aquí? Diu, és que tu no podràs amb tot això si no t'ajudo una mica. Una mica em va ajudar moltíssim.
Però també una dona valenta, no?
Sí.
Perquè podria haver pensat, la meva filla no voldrà que jo allà vingui a destorbar, ves que no tingui un nòvio un dia d'aquests. En fi, ja està superemancipada, què hi he d'anar a fer jo, no?
Bueno, va pensar que seria de molta ajuda, i va ser de molta ajuda. Lo de la corresponsabilitat que parlem ara, ho feia amb la meva mare. Ella feia de mare i jo feia més de pare, perquè tenia que viatjar, moure'm amunt i avall, portar l'empresa endavant. Per tant, va ser un puntal a la meva vida.
Un puntal. Sí. Això li havies dit moltes vegades.
Sí. Ella... No li vaig dir prou, però ella ho sabia.
És bo, sempre pensem que ens queda dir una mica més a les coses bones a les persones.
Li vaig donar les gràcies, però mai li donaré
prou
totes les gràcies que ella em va donar a mi.
I a la filla, què li has dit? Perquè va fer de motor. Però deuries tenir les mares aquí un sentiment de culpa que no se l'acaben.
Una mica. Perquè m'hagués agradat estar a les festes d'aniversari de les amiguetes de la meva filla, portar-la a les extraescolars. Això sempre ho feia la meva mare. La meva filla sempre deia, quan vindràs a buscar-me al col·le? Avui vindrà la iaia, un altre dia vindré jo. No podia anar mai. Sempre arribava tard a casa.
Ara que ja ets àvia, ara pots fer allò que no feies?
Sí, tant. Jo el disfruto moltíssim. Els hi vaig a buscar com a mínim un dia a la setmana a les escoles, els porto als extraescolars. Venen a dormir a casa. Ah, fantàstic.
Però, clar, tu et senties culpable, però la nena et trobava tant a faltar? No.
No, Jo crec que els nens tenen un ànima de supervivència. Tenen l'escola, les amigues... La meva mare, evidentment, feia molt de costat. I jo cada nit, quan arribava a casa, llegia un conte, estava amb ella al llit, ja havia sopat, jo hi arribava que havia sopat, a les 9:30 o a les 10 a casa, perquè llavors treballàvem moltes hores. I caps de setmana feia els mailings a casa. Tu saps el que és els mailings, allò d'ensobrar? Ensobràvem i enviàvem la publicitat. La meva filla es va fer una experta de doblegar les fulles, ficar-les als sobres. Cada dissabte a la tarda hi havia una mica de feina de mailing.
Llavors, a veure, per tirar endavant una empresa necessitaves diners.
Sí.
Què vas fer?
No en teníem diners.
Llavors?
Pues vam començar a treballar just amb el que anàvem contractant i facturant. De manera que no vam tenir mai ni un crèdit.
Ni un crèdit?
Ni un crèdit en tota la història de l'empresa.
Ni un crèdit?
Ni un crèdit. Ara bé...
Pobres bancs!
No, però és veritat, ni un crèdit. La màquina d'escriure era llogada. La taula era llogada.
La taula era llogada?
Sí, vam anar a treballar...
Però és una visió diferent,
sí.
Bueno, la visió d'ús.
És la visió del que teníem. Si no teníem un duro, vam buscar altres fórmules de treballar. Vam anar a treballar en un despatx, que era el despatx de l'empresa Molinex. Aquesta empresa feia cursos de cuina. Lògicament, la Molinex era una empresa d'electrodomèstics. Per tant, al dematí feien els cursos de cuina. I nosaltres a la tarda en fèiem la selecció, amb les mateixes aules que ells feien els cursos de cuina. Però, clar, la gent que venia no sabia si totes aquelles aules eren nostres. Semblava una empresa gran.
Quantes persones hi treballàveu?
Quatre.
Quatre, fèieu de quatre. Tot. Que era tu la sòcia, no?
Jo era la gerenta,
sí.
Però bueno, la gerenta obria la porta, entrevistava, feia la facturació, feia els cobraments, la meva sòcia feia tota la part comercial, anava a visitar els clients, després ja va venir una recepcionista que ens ajudava i una altra administrativa. Quatre, durant molt de temps, quatre.
Llavors, és clar, el client havia de pagar perquè vivíeu del diferencial.
I això estava claríssim. Li dèiem al client, sisplau, que ens pagués puntual. Perquè nosaltres teníem...
Esclar, ho trobo tan elegant. Sisplau, pagui'ns puntual. Tu dius, bueno, però és com allò... Sisplau, deixeu-me manar. I manava. Sisplau, pagui'm puntual. I pagàvem puntual.
Però no es retrasaven. No vam tenir retras. No vam tenir ni un impagament.
No has tingut mai cap impagat
no vaig,
a la vida?
Amb tot el meu període de la meva empresa, ni un impagament. T'ho ben prometo. No vaig tenir que denunciar a ningú perquè deixés de pagar. Ara el que fèiem era parlar... dialogar amb ell, explicar-li les dificultats que passava amb nosaltres si no ens pagava, i ens pagaven.
I us pagàveu, eh? Això era Intergrup.
Això era Intergrup
Service. I després, què va venir?
Al cap de 10 anys de tenir Intergrup, una multinacional, que era Adia, era una multinacional suïssa,
sí?
Volia aterrar a Espanya. Per tant, es va infiltrar amb el grup de treball que nosaltres teníem dintre de la CIET, que és la Confederació Internacional d'Empreses de Treball Temporal, vam anar a parar dos o tres empreses espanyoles, amb el que ens van conèixer.
Uh-huh.
I un cop ens van conèixer, van venir oferint-nos a comprar l'empresa.
I què vas pensar?
Bueno, la meva sòcia ja volia en aquell moment deslligar-se de l'empresa, tenia un altre moment de la seva vida particular, i vaig pensar, mira, és una oportunitat, perquè jo he treballat per mi. Però amb el rigor que tens que treballar amb una multinacional no ho he fet mai. Per tant, és un repte.
És un repte.
És un repte total. De treballar per tu, fer-ho a la teva manera, a treballar amb la disciplina d'una multinacional suïssa, que a més tenen un sistema de treball, no només molt rigorós, un sistema de treball del que vaig aprendre tantíssim.
I els idiomes?
Bueno, en aquell moment l'empresa parlava francès.
Ah, sí.
I jo havia estudiat francès de petita.
Les nenes estudiaven francès
que no tenia...
al col·le.
Sí, ah, exactament. Per tant, no vaig tenir problema. Quan vam començar a treballar, sempre l'idioma oficial de la companyia era el francès. El problema va venir al cap de 4 anys, que van imposar l'idioma anglès del desembre al gener. I jo l'anglès que tenia era el dels Beatles i poco más, eh?
Ah, molt bé, dels Beatles sí, per això, eh? I què vas fer?
Bueno, els hi vaig dir si el que contractaven amb mi era l'idioma, doncs malament. I van dir que no, que evidentment el nés estudiant, el nés mirant de practicar, bueno, practicar. Al cap d'un mes tenia que tenir una reunió mitja en anglès, per tant vaig fer classes accelerades per sortir del pas.
Però de la manera que ho expliques, Maria Àngels Tejada, jo penso, és com que tu saps qui ets i saps què pots aportar. Llavors, saps negociar.
Bueno, jo crec que quan tu... Anem a veure, t'has fet a tu mateix, has treballat, has creat una empresa i l'empresa ha tingut èxit, això et dona molta força. Per dir, si realment em contracten a mi, em deuen de contractar pel qui fet, no pel que pensen que puc fer.
No, pensen que puc fer perquè ja he fet.
Sí,
clar.
Però perquè ho he fet. Sí, si no ho has fet, evidentment tampoc et fitxen, vull dir, molt menys amb una multinacional. Vaig tenir molta sort, perquè la persona que em dirigia, que era el Peter Müller, era el director mundial d'Àdia. Però quan va venir a negociar, i suposo que em va veure tan perdilla, que va dir, aquesta noia la tinc que intentar tutelar perquè pugui treballar amb nosaltres. I vaig tenir una experiència estupenda, perquè em va ensenyar moltíssim.
El divan amb Sílvia Coppolo, exclusivament en podcast.
Todo es de color. Todo es de color.
Lola y Manuel.
Todo es de color. Todo es de color.
I aquesta peça? Aquesta és de l'estómac, eh?
És de l'estómac.
Aquesta què?
Jo tinc una arrel de família, la meva besàvia era granadina.
Sí.
Per tant, jo el flamenco el sento, i el sento a dintre. I la Lole tenia una forma d'expressar el flamenc molt diferent a lo que era el cant convencional de l'època. I a més tenia unes lletres precioses.
Cuenta sus penas pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprenda el que sufrió.
Que bona, eh? Perquè aquesta diu pidiendo su comprensión, que és el que feies tu. A un altre nivell, eh? Referents femenins no en tenies.
No, no, perquè realment en aquell moment els referents que teníem empresarials, per dir-ho d'alguna manera, sempre eren homes.
I llavors què?
Però he tingut tants després que ja m'he cobert. Perquè amb tantíssimes dones que he conegut després a les empreses, que eren invisibles, allà he tingut tots els referents.
Va, explica-m'ho això, les dones referents a les empreses.
Mira, les dones normalment són invisibles, perquè normalment el que fan és treballar, se'n van a casa, porten la família, es donen a conèixer molt poc. Per això, quan vam crear Fidem, el que volíem és que es donessin a conèixer les dones.
Que ha presidit a la Maria Àngels Tejada molts anys, Fidem, eh?
8 anys.
8 anys, eh?
Es va crear fa 25 anys. Bueno, es va crear el 1996, la vam crear 15 dones, però jo vaig ser presidenta durant 8 anys, que és el màxim...
Que permet... pròpia organització.
Sí, sí.
Presidir, es pot presidir i dirigir. La idea és fer que les empresàries i les directives tinguin visibilitat. Com es fa això?
Bueno, primer tenim referents. Això és el que vam fer. Com que les dones de la Fidem ja són empresàries que han tingut un cert èxit a les empreses, fan de mentores, fem de mentores per les que comencen. Uh-huh. Això és el primer que fem. Jo, quan vaig començar, no tenia ni un referent ni tampoc ningú del qui aprendre que fora una dona. I vam pensar que això faltava.
Clar, perquè tu t'ho vas organitzar per no demanar crèdits.
Exacte.
Però moltes empresàries han de demanar crèdits.
Sí.
I la facilitat en concedir els crèdits, no sé, en aquests últims moments o temps, no, a un home que està emprenent o a una dona que està emprenent, fins i tot amb el que pugui tenir al darrere de coixí, és diferent.
Bueno, és diferent, era diferent. Jo et diria que ara, cada vegada més, el valor de la dona té molt de pes. Nosaltres des de Fidem el que hem fet són els microcrèdits. Van ser innovadores. A l'any 2000 vam decidir que les empresàries que comencessin, si necessitaven un microcrèdit, vinguessin a la Fidem. I els primers microcrèdits els vam financiar nosaltres, les patrones, perquè el banc no volia financiar això. Els hi vam demostrar durant 2 anys que posant nosaltres el que eren 3.000 euros cada una de capital per si hi havia fallida, els hi vam demostrar al cap de 2 anys que no van haver-hi fallides.
Llavors es tractava també de poder donar un suport, com també es fa des de l'administració, al projecte empresarial, no? Per poder quedar afinar això, té sortida, no té sortida, aquí pots retocar això, pots retocar allò, perquè hi ha tantes i tantes empreses que si no cauen.
No, i a més perquè nosaltres els hi fem tot un seguiment. Els 2 primers anys d'arrencar un negoci estem molt al seu costat, que és quan llavors poden tenir problemes. Al cap de 2 o 3 anys és quan qualsevol empresa tens problemes, no acabes d'haver encaixat bé el que és el projecte, el teu budget potser no era el que estava previst. Per tant, aquest acompanyament sí que els hi fem a totes les dones.
Acompanyament ho continues fent? Continues acompanyant?
Sí, sí, sí.
Com? I des d'on ara?
Bueno, ara des de la meva empresa, però és que cada una de les persones de la FIDEM, primer, fem projectes d'acompanyament a les dones que comencen. Cada una de nosaltres pot tutelar 2 o 3 emprenedores cada any. Però a part, dintre de la nostra empresa, la gent que té una certa edat, vamos, la meva, per exemple,
sí,
el que fem mentoria de la gent més jove de la companyia. Per tant, cada any s'elegeixen un grup de gent més jove i un grup de gent de més edat, que el que fem és acompanyar i aprendre dels joves, perquè ells tenen una base teòrica boníssima. Per tant, compaginem la base teòrica dels joves amb l'expertís que podem aportar nosaltres.
Organitzacions empresarials. Hi ha prou empresàries?
Sí.
En els llocs de comandament?
No tots, evidentment, si ho sabeu. Hi ha un 23% de dones dintre dels llocs de comandament i, evidentment, tindríem que tenir un 40, com a mínim. I jo no parlo mai de quotes. Parlo de que la valia de la dona té que poder-se tenir en compte les empreses.
Però, en canvi, mira, ho vèiem fa pocs dies a la universitat, en els moments de crisi, les persones que lideren millor són les dones.
Sí.
I els propis directius i directives
sí,
ho diuen,
sí,
clarament.
Sí, però hi ha menys dones amb els llocs de poder. A veure, hi ha moltes dones com a directores de recursos humans, molt poques dones financeres, molt poques ministres d'economia. Històriques, hi ha molt poques dones que han estat amb l'economia.
Molt bé, i allò que es diu, no? Quan a una dona se li ofereix un càrrec o una responsabilitat, es pregunta, ja ho sabré fer? I quan se li ofereix a un home, diu, ja era hora que ho veiessin, que ho sé fer. Llavors, què els hi diries a aquestes dones?
Jo els hi diria que creguin en elles. A veure, nosaltres normalment no demanem res. Les dones, quan arriba a final d'any, no et demanen un increment de salari. A l'home sí. A l'home, quan arriba a final d'any, bueno, de lo mío, ¿qué hay? Perquè jo he cobert aquest projecte, he fet l'altre, vaig tenir aquella compte, i això com anirà aquest any? En canvi, la dona no. La dona sempre pensem...
Gràcies uborant, per tenir-ho.
Uborant, i això m'ho donaran.
No. O són ells que ho han de veure.
Clar, clar. Això no funciona així. Nosaltres tenim que saber fer valer el que nosaltres hem fet. No per demanar, no per plorar, perquè sigui just.
Maria Àngels Tejada, emprenedora, empresària, avui al divan.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Aquí els Beatles, que et servien per aprendre anglès, eh? Per què ens l'has triada, aquesta peça, l'he dit?
Bueno, aquesta té un significat en un moment de la meva vida molt important i, a més, jo aprenia les lletres. I aquesta té una lletra que m'era bastant fàcil d'aprendre. No totes les lletres, ni dels Beatles, ni dels altres cantants i anglesos, pots aprendre-te-la, però aquesta sí.
I quina significació té això? Ens ho has de... No se m'ha escapat.
Bueno, jo crec que era una cançó romàntica.
Sí?
Sí, i jo crec que la vaig viure bé en el seu moment.
Jo tenia
el meu nòvio en el seu moment i això era una cançó
sí,
que ens acompanyava.
Ara es va veient això. Només començar hem parlat dels valors, perquè tu sempre parles dels valors. I ho fas com l'element, l'eix, que permet vestir-hi a sobre el que vulguis, un projecte personal, un projecte professional. Qui et va transmetre aquesta idea dels valors?
La meva mare. La meva mare.
La teva mare?
La meva mare era una persona de valors, en tot el sentit de la paraula. Era una persona honesta, era una persona ètica, era una persona lluitadora, que no es queixava mai. I jo crec que això ho tens que saber impregnar. Per això, la cançó de la Lola i Manuel... que abans has sentit...
Todo es de color,
sí. Todo es de color vol dir que la vida és de color si la vols veure. No cal que et queixis. Hi ha moltes coses per veure cada dia que valen la pena.
People, people who need people, are the luckiest people.
Barbara Streisand, aquesta dona és potent, una dona
potent,
forta.
Potent.
I ens parla de la gent, de les persones que necessiten altres persones.
Exactament. I a més és que és una cantant que, bueno, quan la vaig descobrir, per mi és la millor cantant d'aquest gènere.
Very special people.
Digue'm quines persones han estat o són clau a la teva vida.
A més de la meva filla,
sí.
El meu marit actual.
Sí.
Em vaig casar després i ha estat un puntal, i és un puntal a la meva vida.
A mi m'agrada perquè diu el meu marit actual i jo algú... Espera, pensaria que fa 5 minuts que l'ha conegut.
No,
que són 33
no.
anys.
No? Bueno, actual perquè havia estat casada de
sí,
joveneta.
Sí, sí, esclar.
Però és l'home de la meva vida.
I això sí que li has dit.
Sí, sí. No, no li dic prou, eh? Jo crec que mai diem prou el que estimem en una persona.
I com va anar? Perquè us havíeu trobat, us vau retrobar...
Sí,
com
va anar això? Ens vam conèixer treballant. Ell treballava en una empresa que jo estava treballant en aquell moment, a Cologas, era una empresa de selecció de personal i administració, i ell era el director comercial. I quan nosaltres vam muntar la nostra empresa, perquè l'empresa a la que estàvem va fer fallida, ell ens va ajudar moltíssim per crear-la. Érem amics, a més vam ser amics molts anys. 10 anys després de tot això ens vam fer parella, o sigui que vam ser amics
molts anys.
I anys, sí.
Per tant, era una parella amb una base d'amistat molt potent.
Molt potent. És que nosaltres érem amics. De fet, a casa meva, quan deien qui és el teu millor amic, allò que et preguntava la filla, i el teu millor amic qui és? I jo sempre deia el Miquel.
Però el Miquel també havia fet la seva vida.
Naturalment, ell estava casat, tenia 4 fills, quan ens vam conèixer ni tenia la quarta, o sigui, encara va tenir la quarta filla, estava molt lluny, com a parella no hi havia cap projecte, érem amics.
I com va ser que canviés el to de la relació?
Bueno, ell es va separar, jo portava divorciada ja 10 anys, i ell es va separar, i aquell Nadal d'aquell any que ell es va separar, jo li vaig dir que, com que estava sol, si volia que vingués a casa a dinar. Era molt amic de la meva mare, la coneixia, de la meva filla, per tant, era una persona coneguda. I, bueno, suposo que va sorgir el que no ens havíem donat compte, que havia, potser, estava latent a dintre.
I fins avui.
I fins avui.
Vau ajuntar les criatures, per dir-ho així,
sí,
no?
Sí, sí.
Col·lecció de criatures.
Bueno, ell i els seus 4 fills vivien amb la seva mare, però venien tots els caps de setmana. La meva filla el que volia és tenir germans, i de cop i volta li van venir 4. O sigui que, bueno...
Avui la Maria Àngels Tejada, al divan.
Pinto les notes.
Mira la Sílvia Pérez Cruz. I la Sílvia Pérez Cruz amb aquesta vestida de nit, t'agrada per què?
Bueno, m'encanta. A més, aquesta la vam descobrir amb el meu home. Aquesta era una nena que cantava en un grup i la vaig sentir un dia per la ràdio i va dir quina veu més maca que té aquesta dona. I la vam anar seguint. I a partir d'allà vam anar a veure tots els seus concerts.
Abans sentíem això i parlàvem de la gent, no? I tu dius també les coses es poden veure de tots els colors i d'aquí a aquí et veiem muntant la teva empresa o després que una internacional t'agafi, no? Però d'aquí a aquí també et veig a la presó de dones.
Sí.
Fent què?
Intentant ajudar les dones que estan a la presó perquè tinguin més oportunitats quan surten. O sigui, al final tots tenim que venir a ajudar el que realment ho necessiti.
Ah, però llavors això parteix de no jutjar.
No jutjar, naturalment. Jo no jutjo mai a ningú. Jo crec que tothom ha fet un camí i a vegades no ha triat el camí. Li ha vingut donat.
Com va ser l'experiència d'anar a Batràs?
Bueno, per mi va ser molt enriquidora i ojalà que l'hagués fet anys enrere, perquè ja l'havia fet amb alguna organització d'ajudar-les, però mai havia anat dintre de la presó. Ho havia fet des de fora, la gent que estava en tercer grau. Però anar dintre de la presó jo crec que té una condicionant diferent, que veus el seu món real.
Quan veus la distància, la desigualtat, ara amb aquest temps de pandèmia que vivim, que és com la pandèmia de la desigualtat, les desigualtats es fan més grans i més grans i més grans. Quines sortides hi veus?
Bueno, jo crec que moltíssimes persones no tenen sortida perquè tampoc les acompanyen. Jo crec que tota persona pot tenir una sortida professional, però hi ha que acompanyar-la. Hi ha que saber exactament el talent d'aquella persona per què serveix. Dones i homes.
És que la selecció de personal, la selecció de les persones, veure quines són les potencialitats d'aquella persona, més enllà dels títols que pugui tenir, no és fàcil. Sovint els propis professionals, els directius, directives de recursos humans, es queixen de no tenir prou eines per trobar qui és qui i què pot fer. Com es pot traslladar això? Com es pot ensenyar-ne?
Bueno, primer que és una professió, és una professionalitat la que tens que tenir per triar la gent. Les competències i habilitats no te les marca el currículum. El currículum et marca realment uns estudis teòrics que ha pogut tenir, però és importantíssima l'entrevista que puguis extreure qui és la persona. Per això quan jo et deia, l'important és adequar la persona, l'empresa, el cap amb el que anirà a treballar, és fonamental, això és l'èxit de la selecció. Si ho fessis només per currículum, no tindria cap secret.
Clar, es diria, posaríem a la màquina i ja està.
I diríem, a veure, què dona això? Això ho fa la màquina, precisament. El que tens que saber és trobar l'encaix d'aquella personalitat si encaixa amb la persona amb la que anirà a treballar.
Què diries a la gent jove que després de tota aquesta època no veu futur?
Que n'hi ha futur.
Com?
Sempre n'hi ha futur. Sempre n'hi ha futur. Quan jo vaig començar, ningú donava un duro per res de lo que podies fer. Sempre et deien, primer, que la dona no podria fer res, i vaig demostrar que si la dona, com a l'home, vol treballar i vol fer, fa.
I en aquests joves que diuen, bueno, és que tenim un índex d'atur altíssim, o fins i tot aquells que tenen carreres i arriben a poder treballar amb el sou que tenen de la feina que fan, no poden viure.
Bueno, a veure, primer de tot, quan un acaba la carrera, té que començar des de baix. Això ho té que saber tota la persona que va a buscar feina. Un jove estudiant que ha acabat la carrera no té experiència. Té que estar disposat a aprendre. A pesar de que tingui un títol, és igual que tingui un títol. Hi ha una cosa que és l'experiència que s'adquireix quan un treballa. Per tant, quan vas a començar a treballar, primer, estàs disposat a treballar del que t'ofereixin dintre de l'empresa, si tens que fer fotocòpies, les tens que fer. La té que fer la gent jove que comença. Si té que començar a aprendre, té que tenir la capacitat i la ment oberta de dir no és tan important el sou que em paguen, sinó la possibilitat que aprendré durant un temps.
Ah, escolti, que he fet 2 graus i 2 màsters. I vostè em diu que faci fotocòpies?
Sí, 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 tens que fer... I a més els hi dic, directament. Els hi dic que has fet 2 màsters, 2 graus, que t'ha pagat la teva família i jo amb els meus impostos. Però tu encara en tens que demostrar que això ha valgut la pena.
Així?
Així mateix els hi dic.
I jo amb els meus impostos.
Però és veritat.
Perquè
amb els teus impostos
de la matrícula
pagues
de les
una part de la carrera
públiques, sí.
I jo dic, ara el que vull és que em demostris que val la pena. Perquè si ets bo, començaràs fent fotocòpies i l'any que ve o a l'altre em supliràs a mi.
I quina resposta trobes?
Molt bona. Jo crec que la gent, quan li dius la veritat i li dius mirant-los als ulls i que realment ho fas per ajudar-los, no per menysprear-los, ni molt menys... Jo sóc la primera que faig fotocòpies. Jo faig de tot dintre de la meva empresa. Si tinc que fer un cafè, ningú me'l fa, m'aixeco i el faig. I si li tinc que oferir al meu company o al nen que acaba de començar, li dono. No hi ha que tenir aquesta jerarquia de dir, home, que en començo, si ets bo, faràs una carrera meteòrica.
Maria Àngels Tejada, avui al divan.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo, a Catalunya Ràdio.
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint en ser tan a prop teu si canto que sovint et ser tan a prop meu i escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo.
Com ho fas per convertir la parella en un equip?
Bueno, és que jo crec que també forma part de la selecció, Tens que saber seleccionar la teva parella.
La vas aprendre de la segona,
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, aprens de l'experiència.
Sí?
Sí, aprens de l'experiència.
Ah, doncs aquí selecciona la parella. Apunto. Què s'ha de tenir en compte?
Bueno, tens que tenir en compte com ets tu i com tindria que ser la parella que t'acompanyi.
Per tant, la primera idea que és? Que dius és la de l'autoconeixement.
Sí, primer, conèixer-te'n a tu, naturalment. Si tu no et coneixes en a tu, difícilment triaràs res que tingui que veure amb el que tu necessites.
Amb el que necessites, Amb algú que complementi.
Que complementi la teva vida.
Després d'això, hi ha alguna altra norma a tenir present?
Que estimis molt.
Mm, però esclar...
Perquè només estimant molt superes totes les dificultats.
I què seria estimar?
Estimar és obrir la teva ment i el teu cor. Tu creus que és fàcil posar-te a viure amb 5 fills, una mare i un gos, i tot això portar-ho en una casa i que surti bé? Doncs necessites molt d'amor, molta paciència, moltes ganes i molta lluita. No és fàcil, la vida no és fàcil, però és maca, val la pena.
I el poc que val m'on ego, si em negues la tendresa, t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que em peny i que es revolta, que jo
ens emociones, no? Ara ens hem mirat aquí amb la Núria de la Fuente que fa les fotos i amb la Matilde Seoane a l'altra banda del som, aquesta idea, La vida no és fàcil, però val la pena. Uh-huh. És a dir, si t'hi poses amb amor, al final és com que es pot transmetre tot un altre i viure una altra sèrie de sentiments. En Lluís Llach, i t'estimo. Per què t'agrada?
Bueno, perquè no el coneixia. Quan vaig començar a sortir amb el meu home, jo no havia seguit la carrera de Lluís Llach. I ell me'l va descobrir. I, evidentment, té unes lletres meravelloses que ens identificaven.
I Àfrica, viatjar a l'Àfrica, explica'm tot això.
Bueno, jo crec que tens que poder compartir amb altres pobles que també ho necessiten. Va sorgir un projecte a Àfrica, n'ha sortit un altre a Níger, vaig estar en un projecte a Santo Domingo, en un projecte amb el Vicenç Ferrer. Tot això forma part de la vida. Jo crec que si la vida t'ha donat, tens que poder compartir part de la teva vida.
Perquè tu tens la sensació d'haver rebut molt de la vida?
Molt.
Però tu has treballat.
He treballat molt, però hi ha molta gent que treballa molt i no rep el que jo he rebut.
Però la sort no és l'atzar. La no. Sort, un se la cria, se la fa créixer.
Jo no he parlat de sort. Jo crec que no hi ha res per sort. Tu t'ho treballes. Quan algú té èxit, tens que mirar sempre darrere els anys de lluita, de sacrifici que hi han de cada persona. Normalment veiem l'èxit, però no sabem tot el que aquella persona ha tingut que passar per poder arribar a aquella fita.
I alguna vegada has tocat fons?
No.
Mai?
Mai.
Mai t'has dit, això ja no puc més?
No.
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 T'has desmuntat?
No.
No.
Mira, la meva mare em deia una frase que em va quedar gravada. Em diu, quan estiguis molt cansada, mira enrere que hi haurà una altra persona que estarà pitjor que tu. Per tant, ni plorar, endavant.
Ni plorar.
Ni plorar, endavant. I això ho he fet sempre. Mira endavant. I pensava, si té raó, si darrere hi ha molta gent que pateix i jo potser ja estic en una altra etapa de la meva vida que estic millor. Per tant, no hi ha que queixar-se.
Parles de l'actitud vital, com a motor.
Com a actitud vital. Home, ma mare deia, jo no entenc com hi ha persona que es deprimeix. Si a la guerra no es deprimia ningú i tothom estava pendent de trobar un tros de pa. I això em va quedar gravat. I és veritat, a vegades no valorem tot el que tenim, tot el que la vida ens ha donat. Tenim que donar gràcies cada dia.
Creus en Déu?
Jo sí.
Reses?
Jo sí. Sí, jo sí.
I quan li has donat les gràcies per última vegada?
Cada dia, cada nit. Cada nit li dono les gràcies per tres coses que m'hagin passat bé durant el dia. Avui segurament pregaré per tu. Perquè avui
jo t'ho agrairé, em convenç
avui...
com bé.
No, però avui està un dia especial per mi. Jo no he parlat mai de la meva vida personal. Parlo de la meva empresa, de la feina, però no parlo de la meva vida personal. Però cada dia hi ha un motiu perquè donis gràcies. Una abraçada d'una persona, una rialla d'un nen, un gos que has trobat al carrer i li has pogut trobar una llar. Segurament hi ha un motiu perquè siguis feliç.
Els psiquiatres recomanen donar les gràcies al moment d'anar a dormir, fins i tot d'escriure en un paper per què dones les gràcies.
Totalment.
Perquè en el moment en què es fixa, en el que s'escriu, es fixa la idea, llavors s'estableix com una relació molt més en positiu de la pròpia vida, de la vida que s'està vivint, i permet tenir una actitud millor el dia següent. És a dir, donar les gràcies afavoreix, no qui les rep, sinó a qui les dona.
A qui les dona.
També,
Però a qui les dona. Perquè llavors ets conscient de que has tingut un moment feliç durant el dia que ha valgut la pena. Perquè hi ha molts dies molt difícils, molts moments molt difícils, però hi ha de bons.
La pandèmia, li trobaries alguna cosa positiva?
Sí.
Quina?
Sí. Mira, jo hi he estat a casa meva moltes hores que no havia estat durant anys. He pogut anar a passejar el meu gos cada dia una hora, que no ho havia fet mai. I, a més, he descobert que puc estar a casa meva treballant, que no em sento ofegada i que, a més, la feina surt. I surt bé.
I tot allò de les pantalles, el zoom, el mig...
Tot. Ho faig anar tot. Perquè, evidentment, tens que aprendre cada dia, Aquí no et pots parar,
Aquí vam aprendre tecnologia.
De cop.
Com veus el futur que hi haurà després d'això?
Bueno, jo espero i confio que serà millor. La capa d'ozó ja s'ha tancat. Alguna cosa bona ha passat durant aquest any.
Maria Àngels Tejada al divan. Mireu que bonica que és.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like
aquesta idea del close to you, no? Molt a prop teu. Amb Carpenters, i quins records et porta aquesta, Maria Àngels?
Aquests, els anys que vaig estar sola vivint amb la meva filla i la meva mare, Carpenters els sentíem cada dia. De fet, són cançons que la meva filla l'han acompanyat. a la vida, perquè són cançons molt boniques, tenen unes lletres molt maques, i jo, ella estudiava molt bé l'anglès, i el que feia és que a través d'aquestes cançons ella ho practiqués.
Així que l'any passat vas pensar, potser és el moment que plegui de la meva feina.
Sí.
I ho vas anar a dir.
Sí, sí. El mes d'octubre ho vaig anar a dir. Li vaig dir amb el meu president de la companyia, dir, mira, he pensat que aquest any ja plego, a final d'any. Perquè he vist que, a més, en aquests moments ja puc fer un relleu de les persones, de la meva feina, i em va mirar i em va dir, pensa-t'ho bé, perquè jo crec que potser el que tens que fer és reduir una mica.
Està bé, no? És com passar el, sí, el relleu, justament, sí, de l'un a l'altre, no? Però sense que hi hagi un trencament abrupte.
Exacte. I a més em va dir, ets una persona molt activa, no deixaràs de treballar. Per tant, el que pots fer és reduir una mica i fer altres coses que també et facin il·lusió a la vida.
I has trobat les altres coses,
sí,
que et fan il·lusió?
I tant.
El piano?
El piano!
Ah, això ho hem sabut!
Sí. I la pintura!
I la pintura!
He començat a pintar l'oli i em fa una il·lusió. Cada vegada que acabo un quadre em sembla que sóc Van Gogh. És que no sabia ni que podia pintar.
Ostres, però aquí ja s'ha de tenir una autoestima de posar-se a pintar. I el...
Ah, sí, em fa molta il·lusió. I, a més, encara no he trobat el meu estil i vaig fent abstracte, vaig fent diferents coses.
Però jo veig que d'aquesta manera tu t'empenys, però no et culpabilitzes de no ser Van Gogh, per dir-ho així.
Ah, no, ni penso. O sigui, no penso triomfar amb la pintura. El que penso és disfrutar de la pintura. És igual que el piano. No seré mai un virtuós del piano, perquè he començat el 68, evidentment no em dóna temps. Però penso disfrutar.
Llavors, com has aconseguit, fixa't tu, que aquest any fas els 69 anys, que puguis continuar dirigint, ser la directora general de Randstad Public Affairs, quan en aquestes edats, i més una dona, allò, els fan una escombrada que vas a parar. Com ho has aconseguit?
No ho sé. La veritat és que jo crec que he sigut sempre honesta treballant. Crec que faig la feina que puc fer i ells ho valoren. Per tant, no venc res que no sóc.
I què fas ara com a directora general?
Bueno, ara porto tot el que són les relacions institucionals amb les diferents institucions. A més, estic com a presidenta dintre de Foment de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans, que té molt a veure amb nosaltres. Llavors, el que fem són debats laborals, enfrontem els directors de recursos humans amb la situació que tenen que ocupar ara. Quin és el moment que ens ve ara amb els recursos humans, recurs de persones, perquè ara parlem
de
direcció de persones.
Està bé, està però, molt millor, eh?
Sí, està molt millor. Quan jo vaig començar a treballar era jefe de personal, després director de personal, després director de recursos humans, i ara tornem amb les persones una altra vegada.
Però en el moment en què parles de persones, els hi atorgues un altre, jo crec, un altre valor més enllà de...
És director de persones.
Sí, d'un recurs, no? Diu, mira, tinc quatre taules i els requets recursos...
Totalment. No era una paraula encertada, venia de més d'anglosaxon, i per això es va portar aquí a Espanya, perquè ens semblava més modern. Però director de persones té millor.
Avui al divan, aquí a Catalunya Ràdio i en podcast, l'emprenedora, l'empresària Maria Àngels Tejada. Riu la Tejada. Bueno, ara no sé on ens has portat, Maria Àngels.
Ara us he portat a Barrabàs, que és un grup que va haver-hi molt bo dels anys 70, i el cantant era el meu germà, que era José Luis Tejada.
Oh, mira-te. Bravo, això. Aquí. Ara vull disfrutar i estar orgullosa del meu germà, també. Molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta idea, no? On the road again, és a dir, torna i torna i torna. I com ho dius, allò que has intentat la vida omplir-la? Com ho dius?
De vida. La vida hi ha que omplir-la de vida.
S'ha d'omplir la vida de vida. I què vol dir omplir la vida de vida?
Que cada dia tens que aprofitar tot el que has viscut.
Hem començat avui llegint un fragment d'aquests temps líquids de Zygmunt Bauman, que és just el contrari de tot el que has estat dient en aquesta conversa. En un moment en què vivim ara ja no són temps líquids, són temps gasosos, les coses, la gent, la paraula donada, diu el què? Tot això desapareix. En canvi, tu defenses una altra manera de viure.
Sí, sí.
Per què?
Bueno, perquè crec que la vida, si la omples cada dia de vivències,
sí,
l'enriqueixes, però també l'enriqueixes a la gent que t'envolta.
Però això és una voluntat de fer-ho.
És unes ganes i una il·lusió de fer-ho.
Però a tu et compensa.
Sí, a mi em compensa totalment. Jo sóc una persona que quan me llevo el dematí poso música només llevar-me, perquè necessito omplir de color la meva vida cada dia. I cada dia no te lleves igual. Per tant, tens que posar-li algun complement.
Ara anem al cine.
Oh, capitán, mi capitán.
Señores, para leer el comienzo de la reunión de los poetas muertos.
El señor John Hitler.
Honor, disciplina, grandeza.
Arranquen la página entera.
Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto, aunque pueda parecer tocho o equivocado.
Estem veient aquí el Club dels Poetes Morts. Per què t'agrada aquesta pel·lícula?
M'encanta, a més. Potser em transportava en una etapa de la meva vida que era professora de menuts.
Sí.
Però, a més, de la forma que interpretava el professor, com la gent, com els nois de l'aula l'admiraven, el respectaven, fins al punt que en un moment determinat tots s'aixequen, es posen a sobre de les taules i el reclamen com a professor. Això és importantíssim. Quan t'has guanyat el respecte?
Tu et sents una revolucionària d'alguna manera?
No, jo crec que ha sigut una persona qui fet.
És una frase bestial. He fet, has fet.
He fet.
Conservadora, progressista, un mig-mig, què diries?
Bueno, les dues coses. Soc conservadora perquè tinc uns principis que conservo, uns valors que conservo, però crec que la vida progressa.
I ara, ser progressista, què seria?
Bueno, seria revolucionar una part de la vida que encara està molt encallada i que la tenim que tirar cap endavant.
Quina?
Això ho poden fer els joves.
Els joves, quina?
Els joves. Tenen que mantenir els principis, mantenir els valors, però crear un món més apte per viure. Hem tingut molts anys que aquest món, el que hem fet és destruir-lo, poc a poc. Ara ens hem donat compte amb la pandèmia que es pot viure d'una altra manera. Per tant, aquesta nova vida la tindran que fer els joves.
Viure amb menys? Viure amb menys coses, amb menys possessions, amb més solidaritat, amb més respecte a l'ambient, amb més respecte a la salut física, psíquica, social, que és com la defineix l'OMS, tot això és?
Totalment, totalment.
I com expliques Catalunya quan viatges?
Jo explico que estic en una part del món meravellosa, que tenim una zona d'Espanya que és una meravella, que té sol, que té muntanyes, que som una gent agradable, que som oberts, que estimem. Tot això ho explico, però això ho explicava ja des de petita. Eh?
I com veus el futur del país?
Bueno, a mi m'agradaria que hi hagués molt de diàleg. A mi m'agradaria que suméssim molt.
Maria Àngels Tejada, al divan.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente.
Clar, això és la teva lletra. No? Diríem, ets allò, la llibertat individual, ajuda els altres, els valors, dona les gràcies, intenta millorar, dialoga, no t'encantis, aixeca't i viu, tira endavant, passi el que passi, això et resumeix.
Bueno, aquesta és una cançó que em va dedicar la meva filla, jo no havia descobert l'Àxel, i quan vaig fer 60 anys la va posar en un vídeo que em va crear, i vaig descobrir que tota la lletra tenia que veure amb el que jo sentia, amb el que jo veia.
Celebra la vida, mira, mira.
Se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida. Segundo a segundo. Y todos los días.
Bueno, avui això és una mena de lliçó, unes quantes màximes que ens ha deixat aquí la Maria Àngels Tejada. És una dona, sobretot, feta ella mateixa. Feta ella mateixa i treballant també per les altres persones, no? Ho dic molt, molt per sobre, però podem trobar qualsevol ONG, no?
Sí, 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 m'agraden els animals, estic en dos protectores, treballo amb altres grups d'ONG d'altres països i el que intento sobretot és ajudar al qui cal una mica d'ajuda.
Si haguessis de pensar què és el més important que has fet al llarg de la vida, què diries?
Bueno, aquí ja tindria moltes dificultats.
Moltes això. Dificultats?
Sí, sí, perquè hi ha moltes coses a la vida que m'han omplert. Ser mare, per descomptat, això no descobreixo res, però també haver rodejar-me de gent que estimo molt.
I el llegat que penses que deixaràs?
Bueno, jo crec que si has sigut honest i has sigut ètic, amb la gent que t'hi has rodejat durant els anys, això cala.
Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
No canviaria res.
Res?
Res en absolut. Jo crec que tot el que he viscut és fruit del que sóc, del que havia viscut abans.
Què fas quan t'equivoques?
Bueno, doncs intento reflexionar, rectificar, si puc, i tirar endavant.
L'última vegada que vas entrar en una església?
Aquest diumenge.
I què li diries a algú que pensa que no s'ho val llevar-se demà?
Bueno, que realment mirin la vida amb el color que la tenen que viure, perquè cada dia pot canviar la teva vida si tu fas alguna cosa perquè canviï, eh?
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfum.
Aquesta cançó et defineix, eh?
És molt maca aquesta cançó, a més és que té una lletra meravellosa perquè realment et fa veure que cada nit pot sortir el sol.
I el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver.
Acabem.
Se m'ha fet curtíssim.
Les tristors em farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
I si algun dia aneu perduts o perdudes, truqueu la Maria Àngels Tejada.
Sempre tindreu la porta oberta.
Sempre us ho dic perquè ho sé i ho he viscut. Sempre tindreu la porta oberta per escoltar un consell, per escoltar una indicació o per només una frase que servirà per justament desenvolupar una idea i anar endavant.
Mito i Doña Urraca i en Carpanta i Barbasul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula i Tarzan.
Avui aquesta empresària emprenedora generosa ens ha omplert el divan d'aquest somriure vital que no té preu.
I mira que ell en sap vendre, eh?
Encara ens li posarà. Maria Àngels, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Mai havia parlat de la meva vida personal. Per tant, per mi és una primícia. I, bueno, em fa il·lusió que ho hagis fet tu.
Moltes gràcies, és molt generós per part teva. Gràcies, Maria Àngels, de debò t'ho dic. Matilde Seoane, a les gravacions, aquí Núria de la Fuente, a la producció, les fotos, vídeos, José Luis Santiso acaba de fer el muntatge amb molt de gust aquí, al divan, a casa, a Catalunya Ràdio, Sílvia Coppola.
De les tristors en farem fum, a casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola. Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Thank you.
Pot sortir el sol.